Repassant qüestions, activitats de l'agenda d'aquesta setmana, aquest dijous el Club Rotari de Pollença us convida a assistir a una conferència a càrrec i sobre l'associació Displàsia Fibrosa Òssia, una entitat que ajuda infants i adults afectats per aquesta malaltia que està marcada dins les denominades malalties rares. La xerrada anirà a càrrec de Lucía Ugarriza i Pere Antoni Borràs. És el Club Nàutic del Port de Pollença a les 8 de l'hora baixa i nosaltres volem conèixer més aquesta associació, volem saber més sobre aquesta acte de dijous i per això avui parlem amb en Pere Antoni Borràs, precisament, que és un dels fundadors d'aquesta associació. Pere Antoni, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Gràcies per venir fins aquí, fins a la ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Per fer això, un petit abans, no?, de lo que serà la xerrada d'aquest dijous, que quan xerran de malalties rares, el més important, imagino, el primer que heu de fer és difondre, no?, i explicar a tothom de què estan parlant, no?
Sí, la visibilització en un principi és... A més, això és una associació de nova creació, es va crear l'any 2017, i és una malaltia molt poc freqüent. Seria, encara va més enllà de malalties rares, està dins de les malalties rares, però dins d'aquestes és molt poc freqüent. Aleshores, sempre un dels primers objectius és poder donar-li visibilitat i que la gent la conegui, sobretot les institucions. I, evidentment, algunes altres institucions, com en aquest cas la Fundació Rotària o Rotary Clubs, a veure si ens poden ajudar.
Molt bé. Una xerrada que va adreçada a ells com a entitat, que ja sabem que des del Rotary Club s'encarrega d'anar ajudant a associacions com la vostra, però també al públic en general, per tant, obert a tothom, no?
Sí, ja és una acció també de visibilització, ja volem donar a conèixer. La majoria de gent no coneix aquesta infermitat com quan no la coneixíem nosaltres fa poc temps.
Què trobes, Pere Antoni, si començam pel principi i mos expliques la teva història i tu, com dèiem, ets fundador d'aquesta associació, l'associació de la displàsia fibrosa òssia, no sé si ho dic bé.
Correcte.
Per què vas fundar aquesta associació? Explica'ns la teva història.
L'objectiu de tenir l'inquietud de fundar l'associació va ser per... Ens vam trobar després d'un temps, no?, de rodar sobretot per les xarxes amb altres gent afectada i pensàvem que podríem donar opció a que el camí que passa la gent quan rep un diagnòstic o fins i tot prèvia a rebre aquest diagnòstic té unes inquietuds que podrien ser resoltres el diagnòstic i aquesta malaltia, doncs tenies un camí més fàcil del que ho han tingut la majoria de pacients. Pensa que la mitja de diagnòstic d'aquesta malaltia ronda els 20 anys.
Aleshores, 20 anys per tenir un diagnòstic.
Sí, és extremadament llarg, és molt complexa si no se cerca exactament això, i sol ser per accident.
Pere Antoni, en el teu cas, clar, a nosaltres ens ho has explicat abans d'entrar en directe, però perquè ho sàpiguen els oients, la família us vau trobar en un cas d'aquests.
Sí, no? Que va ser la motivació, a través de enfrentar un cas per mort d'un familiar. Aleshores, vam tenir la sort en aquest cas, la meva dona... és la conferenciant de dijous, la doctora Lucía Garriza, doncs això és metge, i a més té una perspectiva, un enfocament molt global de la medicina. Jo tinc inquietuds investigadores, perquè m'ha dit investigar a l'UIP, i vàrem voler anar una mica més enllà. No mos agradava o no mos sentíem satisfets amb les solucions terapèutiques que rebíem al principi,
i veieu que cosa passava aquí, no? Que no
sí.
Quadrava.
Veiem que no quadrava, vam estar fent una feina, en principi pareixia que havia de ser un tema de fisioteràpia normal i corrent, molt senzill, però veiem que no evolucionava, tots els esforços que fèiem, i a partir d'aquí vam aprofundir fins que vam aconseguir a tenir aquest diagnòstic. El nostre ja va ser rapidíssim perquè hi havia una sospita i vàrem anar a cercar això concretament.
Bé, i en què consisteix la displàsia fibrosa òssia? En què vos vau trobar vosaltres en aquest cas?
És una malaltia que se produeix una mutació genètica en el desenvolupament embrionari de quan s'està formant l'infant. No és hereditària, per tant és una mutació aleatòria. Consisteix en que determinades fibres dels ossos no formen el teixit que haurien de formar. A nivell genètic podria comportar-se igual com les cèl·lules tumoroses, I de fet, les primeres imatges que se veuen quan, quan se fan la radiografia normalment se sospita que és un càncer d'os, no? Perquè la imatge, al final, és simplement unes sombres, etc. Però en aquest cas és una enfermedad que només se produeix, o sigui, evoluciona amb el creixement dels infants. O sigui, les lesions poden ser molt petites al principi, però així com l'infant se'n va desenvolupant, aquestes lesions van creixent. La sort és que no és degenerativa, és a dir, és que quan acaba el creixement aquestes lesions ja no creixen més. Ara, depèn de l'abast que tinguin, doncs tenen més o manco gravetat.
És a dir, tenim uns ossos que unes zones, unes bandes, no, la seva estructura, el seu teixit no és el que hauria de ser. No és per tot, no és tot l'os que s'hagi desenvolupat malament.
Són zones afectades, algunes cèl·lules que reben l'ordre genètica de fer un teixit diferent del que haurien de fer. Aquestes, quan se desenvolupen cèl·lules també defectuoses i va evolucionant.
I així com va creixent aquest infant, i creixen, per tant, els ossos, hi ha zones d'aquests ossos que no creixen bé com toqui, no se desenvolupen com toqui.
Això implica que són cirurgies, que si se comencen a fer de petit, són cirurgies que s'han d'anar fent de forma continuada. Així com l'infant va creixent, se'ls ha d'anar apedaçant, seria una paraula que podríem utilitzar, així com van creixent.
Perquè això quan ho trobes? Quan ho descobreixes? Això, com ho descobreixes?
Normalment són diagnòstics per accident. És a dir, una persona sol tenir una lesió o té fins i tot una caiguda, una rotura, etc. I quan fan el diagnòstic per imatge, veuen que allà hi ha teixit que no correspon a la sèrie normal del teixit. I és a partir d'aquí pues, se sol fer ja unes proves diagnòstiques específiques, la prova, diríem, de diagnòstiques específiques a la gammagrafia, la mateixa que s'ha de fer per detectar càncers, etc. Clar, és una prova molt complexa, complicada. Qualsevol metge no te l'enviarà a fer de primeres. I és una enfermedad que no convé radiar massa en els infants, perquè si comences a fer radiografies...
No, és pitjor.
Però això és el que ens trobem. Estan trobant a l'associació casos de gent que ha estat diagnosticada en 30 o 40 anys i que els han fet 1.000 operacions, 1.000 milions de radiografies, i clar, els han duit molt malament. I aquesta és una de motius de la creació de la Fundació. Evitar això, fins i tot la gent que ho du malament per los reconduir.
Perquè pot passar, li pot passar a molta gent que no tingui cap problema, no se rompi cap os i durant la seva vida ni se n'assabenti, no?
Sí, clar, perquè pot ser qualsevol os. I, per exemple, si són ossos molt grans o molt forts, ossos de la mandíbula, que és bastant habitual, o del crani, és difícil que tinguis una rotura, no sé, que tinguis un accident de tràfic, etc. I a vegades provoca mal, però normalment no són mals insuportables i els pacients, quan ho tenen des de ja nascut, aprenen a viure amb aquest mal.
I per tant entenc que se pot desenvolupar poc, o potser un pot tenir una zona petita d'un os o ho pot tenir a molts ossos del cos.
Sí, de fet l'enfermedad té un sufix diferent en funció de l'afectació. Si només afecta un os se diu monostòtica, i si afecta més d'un se diu poliostòtica. Habitualment és poliostòtica, i moltes vegades va associat a un síndrome que se diu McCune-Albright síndrome, MAS, que té a veure amb alteracions endocrines. Per això els nostres metges de referència, si consulteu la web, veureu que estan molt centrats en medicina família, per aquest abordament central, després cirurgia, evidentment, i però també endocrinologia, perquè és una part important.
Bé, Déu-n'hi-do, per arribar al diagnòstic és que n'hi ha que passen 20 anys per arribar a saber que tenen exactament aquesta malaltia, la displàsia fibrosa òssea. En el vostre cas, aquesta família va tenir la sort de tenir un doctor i un investigador a casa, i ho van fer un poc més fàcil.
A més, gràcies a les contactes que teníem, vàrem promoure jazz per tot el món. El vàrem veure des de Bethsaida, Washington, fins a Londres, a Israel, a Itàlia. Vàrem moure un poc per tot. I al final vàrem arribar a coincidir amb una solució terapèutica que ens interessava. I damunt, una de les persones que la podia fer estava a Espanya, a Madrid, a l'Hospital Universitari de Getafe, que és la doctora Ana Bueno, que és especialista en ossos de vidre, a més una persona bastant mediàtica, surt bastant als mitjans, i ella s'ha involucrat també molt a l'associació, ha passat a ser una de les persones o metgesses de referència de l'associació, i això ens ha ajudat molt.
I la intenció, l'objectiu de crear aquesta associació és que la gent que se trobi en un cas com el vostre no hagi de passar aquests 20 anys, no necessiti aquests 20 anys per aconseguir tenir aquest diagnòstic, i gràcies a l'ajuda del vostre equip i de la doctora m'ha dit voleu que això sigui un poc més fàcil. Quan mos deies que xerram d'una malaltia més enllà, d'una malaltia rara, en aquest te referies, per Antoni, quina incidència té?
Les malalties rares són aquelles que tenen una prevalença per davall de 10, un cas per cada 10.000 habitants, que ja es pot, però en aquest cas encara és manco. Actualment nosaltres a l'associació només tenim censats 30 casos a Espanya, que estan diagnosticats i estan ara ben encaminats. Probablement, si atenem a la prevalença mundial, n'hi deu haver uns 300 a Espanya, però no estan diagnosticats.
Creus que amb els anys ara, a partir d'ara, a la millor podrien augmentar aquests diagnòstics o no?
Segurament. Precisament l'objectiu principal de l'associació és crear protocols metges. Protocols sobretot d'atenció primària, que és allà on se veuen les primeres incidències, perquè en determinats indicadors pues, els metges d'atenció primària puguin ja cercar aquest diagnòstic.
Clar, perquè imagino que dins la mateixa comunitat científica i els mateixos metges, metgesses, també ells ho tenen difícil, no? Quan tu vas al metge i li expliques, li xerres d'aquesta malaltia, suposo que també el tenen poc contra, tenen poques eines, no?
A més, és molt poc coneguda, fins i tot pels professionals, excepte els radiòlegs, perquè és un cas típic de congrés, és bastant interessant, és divertit per ells, entre cometes, la divertit és interessant a nivell científic. A part dels radiòlegs i alguns endocrins, pràcticament cap altra especialitat pot ser que li fain jazz. Aleshores, nosaltres ara la setmana que ve anem al Congrés Mundial, que enguany és a Florència, i en aquest jazz si se fa un abordament des de quasi totes les especialitats mèdiques, no? Ja té un abast una mica més global.
Mm-hmm. Perquè clar, has parlat que és una malaltia que no és genètica, per tant no se pot heredar, sinó que és en aquest moment en què se desenvolupa l'embrió i que quan ja ha crescut l'individu ja està
ja està l'evolució.
L'enfermedad
no té cura.
Quin tractament hi ha? Què esperau?
Aquest és el problema, que no hi ha tractament, no existeix. Hi ha dos o tres projectes en marxa d'investigació, una Bethesda, el National Institute of Health d'Estats Units, que estan investigats en cèl·lules mesenquimals, són el que anomenem normalment cèl·lules mare. Estan intentant substituir aquest teixit fibrós per cèl·lules mare de teixit oci, veurem quina resposta tindrà, si se reposa, perquè fins ara s'havien intentat implants ossis normals, però cosa els rebutjava, els converteix en fibra. Amb aquesta fibra, que es diu estàlcia fibrosa.
O sigui, els torna a fer a crear defectuosos un altre pic, i l'agafa l'os però el torna a crear defectuós.
Exacte, i hi ha algunes teràpies per pal·liar les sensacions de mal, i hi ha, evidentment, les solucions terapèutiques de cirurgia per evitar que un os se rompi, o si s'ha romput a adreçar-lo, o si s'està entortint, doncs lo dret, però és una feina bàsicament de bricolatge, ja deim.
Mal, però en dona molt?
És molt variable. L'experiència que tenim nosaltres amb pacients de l'associació és com més grans són els pacients, més sensació de mal tenen. No sabem, però realment, quin espam, quin arco té aquest mal. Sobretot amb els infants és molt difícil, perquè un infant ja conviu sempre amb aquesta sensació de mal, s'acostuma perfectament a tenir aquesta sensació de mal. Aleshores és difícil.
Bé, en Pere Antoni parlarà aquest dijous amb la doctora Lucía Garriza, el Real Club Nàutic del Port de Pollença, convidat per el Club Rotari de Pollença per donar més detalls, explicar i visibilitzar, com deia ell, la feina que fan i el que és aquesta malaltia rara, 30 casos a Espanya, Déu-n'hi-do les Balears, quan sou?
Que en sabíem dos diagnosticats.
Imagina't. Com us poden ajudar a l'associació? Ara si algú ens escolta i vol fer alguna aportació.
Bueno, el més fàcil per nosaltres és entrar a la web, que és displasiafibrosa.com, és la web de l'Associació Espanyola, allà hi ha les formes de com ajudar, de com donar, per fer un donatiu, per exemple. I ara per ara és allà on estan posant tots els esforços, perquè una de les particularitats que tenen totes les enfermedades de poc freqüents, les enfermedades baixa prevalença, és que no és rentable per un investigador investigar sobre això, perquè la investigació va en funció de on sí, publiques, després, on te cites, i si publiques en una revista de càncer, pues tothom te llegeix, si publiques en una revista amb un cas d'això, pues te llegeix molt poca gent. I és una roda, és un peix que se mossega la cua. Si no hi ha dobles per investigar, no hi ha projectes importants, la gent no vol investigar. Aleshores, les raons d'aquestes associacions són això, dotar de recursos per poder investigar sobre teràpies específiques amb aquest cas. Evidentment, no tenen un gran abast, no solucionen un problema de molta gent, però per això estan les institucions públiques que financien grans projectes d'investigació. I per això estan les entitats privades i les entitats en aquest cas com Club Rotari Pollença o altres entitats que ens estan ajudant, que ens permeten pues, engellar petits projectes on podem finançar aquestes investigacions.
Sí, perquè l'associació que heu creat a nivell espanyol, no? A nivell
sí,
estatal.
És una associació
estatal. No hi
havia
res fins ara.
No existia. Sabeu, com tots sabeu, a més hi ha molta relació aquí en Pollença, hi ha una associació d'enfermedades rares, està l'associació Balear, està l'associació espanyola, nosaltres, gràcies a la Balear, hem aconseguit estar dins l'associació estatal d'enfermedades rares, però clar, necessitem també funcionar específicament com a associació.
Molt bé, Pere Antoni, aquest dijous donareu més detalls, explicareu al públic.
Està tothom molt ben convidat, tothom que vulgui interessar-se una mica més per aquesta enfermedad, o fins i tot per processos que tu heu fet de formar una associació de pacients, etc. Hi ha molta gent que ens ve a veure per veure com ho hem fet, com hem creat aquesta estructura i com la tirem endavant, que sempre és una experiència.
I de dijous a les 8, el Real Club Nàutic del Port de Pollença, aquest acte organitzat per el Club Rotari. Gràcies per venir, Pere Antoni.
Moltes gràcies a vosaltres.
I endavant amb la vostra feina.
Adéu.